Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El judici del cas Pujol començarà el 10 de novembre de l'any que ve a l'Audiència Nacional i està previst que acabi per Sant Jordi del 26. L'obertura del judici arriba més de 4 anys després d'acabar la instrucció judicial i quan en fa 11 d'anys de la confessió de l'expresident de la Generalitat. El Tribunal Suprem investigarà l'exministre socialista José Luis Ábalos en veure indicis de delicte pel cas Koldo. L'Audiència Nacional ja li havia demanat investigar-lo pel seu paper principal en la suposada trama corrupta. El Tribunal també ha designat un jutge instructor. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, planeja promulgar un decret per tancar la frontera a Mèxic i un altre per impulsar la perforació a la recerca de petroli quan retorni a la Casa Blanca el 20 de gener. L'actual administració Biden tem que la mesura provoqui una onada migratòria cap als Estats Units abans de la transició de poder. La Unió Europea reivindica davant la victòria de Trump i reclama més influència dels 27 a nivell global. Els líders europeus s'han reunit a Budapest en una cimera presidida per Viktor Orbán, un dels principals aliats de Trump al continent, qui ha celebrat la seva tornada a la Casa Blanca. El govern valencià de Carlos Mazón acumula crítiques per la inoperància en la gestió de la crisi de la Dana. Avui mateix s'ha sabut que la delegació del govern espanyol al País Valencià va contactar 3 vegades amb la Generalitat Valenciana abans de les grans inundacions per coordinar-se, però que no va tenir cap resposta. Sobre el terreny s'intensifica la recerca de desapareguts amb equips treballant les 24 hores. La zona prioritària de recerca és la costa entre les desembocadures del Túria i del Xúquer. Prop de 700 migrants, la majoria magrebins, els han interceptat els últims 3 dies a les costes balears a bord d'una quarantena d'embarcacions. Els últims, uns 40, els han rescatat a primera hora del matí prop de Formentera i Cabrera. Les Rodalies de Lleida s'ampliaran a partir del 15 de desembre. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, serà el dia que començaran a circular trens per la nova línia RL4. Arribaran fins a Terrassa i no fins a Manresa, com s'havia dit fins ara. El World Press Photo 2024 celebra el 20è aniversari a Barcelona amb la crisi climàtica i els conflictes bèl·lics com a protagonistes. La mostra de fotoperiodisme més prestigiosa del món, obra de mà, publica el CCCB, amb la denúncia d'un centenar de professionals morts l'últim any, el més mortífer per als periodistes de les dues últimes dècades. Els esports.
El Barça aconsegueix la tercera victòria consecutiva a la Champions i se situa entre els 8 primers classificats que accedeixen directament a l'eliminatori dels vuitens de final. Després de la clara victòria d'ahir a Belgrat, els blaugranes són ara 6ens a 3 punts del Liverpool, que és el líder i l'únic equip dels 36 que encara no ha cedit cap punt. I a l'hoquei Lliga Masculina, aquest vespre, a quarts de nou, s'ha de jugar el partit Noia-Reus de la 5ª jornada, que ahir va haver de ser suspès per culpa de les goteres que hi havia a l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia.
I el temps baixa una mica la temperatura aquesta tarda, amb més xàfecs, sobretot a les comarques de Girona, les Terres de l'Ebre, el Prepirineu i en punts del prelitoral. Demà ja no s'esperen precipitacions. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Usuaris dels trens de Lleida, apunteu aquesta data, 15 de desembre. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, aquell dia s'ampliaran les rodalies de Lleida i començaran a circular els combois de la nova línia RL4, que aniran fins a Terrassa i no fins a Manresa, com s'havia previst inicialment. Allà es podrà agafar l'R4 per anar fins a Barcelona, per exemple, o bé la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Aquestes rodalies de Lleida, que suposen una millora de la connectivitat entre els pobles de la demarcació de Lleida, també les opera Renfe, però només durant un any. ja que després el servei el passa a gestionar Ferrocarrils de la Generalitat. Us ho expliquem de seguida i busquem també les reaccions dels alcaldes de la zona. Però parlar de trens en aquest país, com bé sabeu, és parlar de queixes. Avui tota aquesta indignació, especialment dels usuaris de les comarques de l'Ebre i Tarragona, s'ha traslladat al Parlament perquè el ple aprova dues mocions impulsades per Junts i Esquerra per millorar la xarxa i corregir el transport alternatiu arran del tall per les obres al túnel de Roda de Barà. Us explicarem que el sindicat Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura ajudes directes per als ramaders que tenen ovelles per poder fer front a la malaltia de la llengua blava. I mentrestant, el govern ha presentat avui el pla que li diuen de valorització de la carn de caça, perquè, a més d'augmentar-ne el consum, serveixi per contribuir al control de les sobrepoblacions d'algunes espècies, com els senglars, i alhora fomentar l'economia local. I també coneixerem una iniciativa de l'Institut Català del Suro per reciclar els taps de suro de les ampolles de vins i convertir-ho, per exemple, en materials que poden servir per cobrir el terra dels parcs infantils i que sigui més tou. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Joan Arroyo, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Però abans, l'última hora ens fa anar fins a Madrid perquè tenim connexió amb l'Audiència Nacional. El judici pel cas Pujol ja té data. L'Audiència ha fixat que comenci el 10 de novembre de l'any que ve, 2025, i està previst que acabi per Sant Jordi, abril de l'any 2026. Tot plegat quan fa més d'una dècada de la confessió de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de tenir diners no declarats a Andorra. Busquem aquesta última hora a Madrid. Paula Brugell, bon dia.
Bon dia, sí. D'aquí a un any i tres dies arrencarà el judici a la família Pujol per l'origen de la seva fortuna a Andorra pels més de 70 milions d'euros que, segons la policia, van amagar durant anys i que sospiten que tenen un origen il·lícit. La fiscalia, de fet, té clar que són diners que provenen de comissions il·lícites que la família s'hauria embutxacat a canvi d'adjudicar contractes públics a determinats empresaris afins a Convergència. Tota la família Pujol anirà a judici, s'hauran de seure al banc dels acusats, tant l'ex president com els seus 7 fills. Jordi Pujol s'enfronta a una condemna de 9 anys de presó, que és la pena que li demana la fiscalia, que demana també fins a 29 anys de presó per al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que és a qui se li atribueixen la majoria de delictes i que és qui enfronta una pena més alta. Han passat, com deies, més de 10 anys des de la confessió de Jordi Pujol i des de la que la policia va començar a investigar la família, i tot just avui s'assenyala data pel judici, que començarà el 23 de novembre de l'any que ve i que s'allargarà durant més de 5 mesos a l'Audiència Nacional a Madrid.
Gràcies, Paula. Madrid, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Doncs explicada la novetat d'última hora, les Rodalies de Lleida s'ampliaran a partir del 15 d'aquest mes de desembre, del mes que ve, vaja, i segons ha pogut saber Catalunya Informació, els trens de la nova línia RL4 no circularan fins a Manresa, com s'havia dit en un principi, vaja, fins ara s'havia dit això, sinó que es arribaran fins a Terrassa. Joan Garcia, bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia, Marta. Bé, doncs, d'aquesta manera, la nova línia guanyarà en connectivitat, perquè des de Terrassa empalmarà amb més trens de la R4, i a més, com dèieu, hi ha també una de les dues potes de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Com quedaran, doncs, les Rodalies de Lleida? Bé, doncs, amb la RL3, que farà Lleida a Cervera, hi ha la RL1, que és la de Balaguer, i la RL2, la de la Pobla, i aquesta nova RL4, que anirà fins a Terrassa i que farà que desaparegui l'actual R12, els regionals de Barcelona, Lleida, per Manresa. D'entrada l'operarà Renfe a partir del 15 de desembre, però d'aquí a un any ho farà Ferrocarrils de la Generalitat, amb nous trens fabricats per l'empresa suïssa Stadler, que aquesta setmana es presenten a la Smart City Expo.
Joan, i com seran aquests trens?
Seran trens que tindran una capacitat per 439 persones, de 3 cotxes, amb 12 portes d'accés i que podran arribar als 140 km per hora. I amb una particularitat mecànica, tècnica, tindran un motor doble que garantirà la tracció en cas d'avaria. Ens ho explicava Sergio Moliner, portaveu de la companyia Stadler.
Ante un sistema fallido, un sistema que dé cualquier tipo de error, siempre, de una forma automática, el tren utiliza un segundo redundante, manteniendo las condiciones de tracción y con esto el servicio.
Explicacions que donava aquest representant de la companyia suïssa ahir mateix a l'Smart City Expo a la presentació pública dels nous trens, que seran de color blanc i totalment adaptats, sense graons ni per pujar a les plataformes ni tampoc al llarg del tren.
Doncs totalment adaptats. Gràcies per la novetat, Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia.
I el que fem ara és anar a buscar les reaccions a les comarques de la Plana de Lleida, que evidentment en general d'entrada ho valoren de forma positiva, tot i que sí, Pere Joan Alvarez, m'has dit que hi ha diversos matisos, no? Bon dia.
Sí, bon dia, Marta.
Què diuen aquests alcaldes?
Comencem per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que valora positivament l'augment de freqüències, però insisteix que cal un pla de rodalies que millori la connectivitat de la capital del Segrià.
Però seguim necessitant la visió d'un pla de rodalies amb caràcter local que ens connecti amb Aragó, que ens connecti amb les Garrigues i que, a més, aquest pla de rodalies permeti i millori la mobilitat inclús urbana amb transport ferroviari a la ciutat de Lleida.
L'alcalde de Mollerús, Marc Solsona, per la seva banda, fa una valoració positiva, però matisa que cal que els terminis per implementar millores es compleixin.
Que el sistema ferroviari de Rodalies Lleida sigui, una realitat, dos, permeti duplicar freqüències, tres, millori la connectivitat entre els municipis de la nostra via, i quatre, que això realment impacti realment en la vida quotidiana de la gent del nostre territori.
També hem parlat amb l'alcalde de Cervera, Jean Pomés, que veu positivament que l'increment de serveis es prolongui fins a Terrassa, però demana que no es deixi d'invertir en la millora de la línia i que al més aviat possible s'elimini la necessitat de fer transbordament per anar a Barcelona.
És una millora respecte al pla que hi havia de fer el transbord a Manresa, perquè a Manresa és cert que hi ha menys connectivitats amb tren que no pas, per exemple, a Terrassa, però creiem que la línia s'ha de continuar millorant.
I des de Comissions Obreres, que recordem-ho, van elaborar un informe sobre les rodalies a Lleida, celebren que l'ampliació de freqüències es prolongui fins a Terrassa. No obstant, Alberto Puyvecino, secretari de Mobilitat del sindicat, alerta que el temps de trajecte, que és ara mateix de 3 hores i quart de Lleida a Barcelona, no es reduirà fins que no calgui fer transbordament per connectar amb la ciutat comtal.
El incremento de servicios es muy importante, ¿no? Lo que sí que no va a conllevar en ningún caso va a ser una reducción del tiempo de viaje. Es más, incluso se puede incrementar por el tiempo de transbordo que se va a tener en Terrassa.
Per tant, Marta, una primera valoració, com dèiem, en positiu, però molt amatents a les millores que s'hi puguin anar introduint.
Sí, 3 hores 15 a Lleida, Barcelona, déu-n'hi-do.
Per la línia de Manresa, sí.
Està clar, sí, sí. Si agafes l'alta velocitat, els preus són diferents, no?, i trigues una hora.
Sí, sembla ser que el problema és el traçat de la línia, amb moltes corbes que impedeixen augmentar la velocitat.
Molt bé, gràcies, Pere Joan, per la feina de parlar amb tots els alcaldes. Un cop hem tingut aquesta dada el 15 de desembre, ampliant la Rodalies de Lleida. Adéu, bon dia. Però la indignació dels usuaris de Rodalies s'ha fet sentir avui també al ple del Parlament quan s'han debatut dues mocions impulsades per Junts i Esquerra que demanen millorar la xarxa de trens de Renfe. Entre les grans prioritats, insten el govern a transformar el corredor mediterrani ferroviari en una línia d'ample europeu, corregir les deficiències en el pla que hi ha de transport alternatiu pel tall per les obres al túnel de Roda de Barà, a l'R2 Sud, i accelerar també el desdoblament de la R3. Per tant, ens n'anem cap al Parlament, Núria Oriol.
Sí, bon dia. Les dues mocions que incorporen esmenes també de la CUP denuncien un servei de Renfe des de fa anys deficient que suposa importants retards i incidències i un greu retard també en l'execució del corredor mediterrani de mercaderies. Reclamen al govern de Salvador Illa que faci efectiu el traspàs integral ja de Rodalies de forma imminent, un pla amb múltiples millores en diferents punts de forma immediata. Entre ells, prendre mesures correctores del pla previst pel tall per les obres de l'R2 Sud al túnel de Roda de Barà amb un increment del número d'autobusos i també de la seva freqüència, i una línia també específica d'autobús express.cat permanent per tal de descongestionar la línia. També accelerar els tràmits per al desdoblament de l'R3 d'entrada entre Parets i la Garriga. I, finalment, també el que demanen és desplegar la T-Mobilitat a tot el país per fer realitat l'integració tarifària arreu. El partit del govern, el PSC, dona suport malgrat lamenta deixadesa dels anteriors governs per no haver lluitat tot això d'una forma més coordinada amb l'executiu espanyol. espanyola en el passat. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, Laura Vilagrà, d'Esquerra, i Manel Ezquerra, del PSC.
Vostès, l'Estat, Renfe, PSOE, més igual, PSC, és tot el mateix. El que han fet és no planificar amb l'usuari al centre. El que han fet és intentar aplicar anestèsia general, la gent ja s'espavila.
Dignitat, els trens han de ser dignes i en aquests moments no ho és. I especialment ara, doncs, un punt calent al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
En els últims anys s'han deixat cadires buides en reunions rellevants entre les comunitats autònomes i l'Estat.
Diverses plataformes en defensa del transport públic són avui a la tribuna de l'hemicicle seguint el debat públic. Més tard tenen previst fer una roda de premsa.
Així hem arribat a un quart de dues. Doncs a aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la xarxa viària, la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs el transport públic ara no tenim constància d'incidències destacables, però si sortiu ara a la carretera, el més important és evitar les vies que van cap al nus de la Trinitat. Hi ha congestió a la ronda litoral, de Fòrum fins al nus de la Trinitat cap a la C58 per un accident que talla dos carrils si està treballant. També atura la ronda de dalt des de la Vall d'Hebron, la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i la C58 des de Montcada, tot cap al nus de la Trinitat. I a la resta hem de sumar-hi aturades a la mateixa ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, Sant Llobregat. Es dona pas al tema igual N230 a Viella per un camió accidentat i la C15 amb retencions de carrera de Noia a banda i banda per obres. I encara recordar que es manté tallada la TV-3454 del Tebre, al Baix Ebre, i això és per acumulació d'aigua.
Doncs ara el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Ruixats aquesta tarda de caràcter irregular, localment amb intensitat, preferentment al prelitoral i especialment Terres de l'Ebre i sobretot Empordà. Aquí a l'Empordà la precipitació podria ser més continuada. La temperatura els propers dies baixa una miqueta, augmenten les boires, desapareixen les precipitacions i al cap de setmana, com a mínim a migdia, més estones de sol que no pas de núvols.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura ajudes directes per als ramaders que tenen ovelles per tal de fer front a la malaltia de la llengua blava. Hi ha uns 360 focus declarats en una vintena de comarques, sobretot de Girona i la Catalunya Central. El primer focus de la llengua blava es va detectar al juny i el Sindicat de Pagesos reclama diners i més celeritat en la vacunació perquè encara no s'ha fet a tot Catalunya. Girona, Núria Pereira.
Bon dia, Marta. Doncs sí, consideren que el departament hauria de tenir més provisions de vacunes. El que es fa és vacunar les zones on han aparegut els brots, però també s'ha de vacunar les comarques on no n'hi ha per tal d'actuar preventivament. I segons Unió de Pagesos, s'hauria d'estar fent de manera més ràpida. Perquè si no es fa, els ramats no poden sortir a pasturar. El responsable d'Oví i Cabrum d'Unió de Pagesos, Jordi Carxat, ens explica el problema que això suposa.
Perquè el que no pot pujar la muntanya, per exemple, perquè no ha vacunat i no pot fer moviments, però aquest ramat tindrà un sobrecost molt gran que un ramat que pugui pujar no el tindrà.
Segons el Departament d'Agricultura, des que van detectar el primer brot al juny, van comprant vacunes. Quan arriben, les han de tastar i després ja les poden fer servir. I van vacunant, doncs, a mesura que arriben. Hi ha 362 focus declarats, sobretot de la Catalunya Central i de Girona. Aquí és on la vacunació va més avançada, però al sud encara hi ha comarques on no s'ha començat. Pel que fa a les ajudes directes que demanen per als ramaders, sobretot ho fan pensant en els que tenen xais i ovelles. Per què? Doncs perquè la vacuna els afecta més. Pot provocar-ne la mort o fer que avortin.
O imagina't els que vacunen i no tenen naixements. Vol dir que aquella explotació aquell any el seu ingrés es reduirà d'un 60 o un 70%.
Unió de Pagesos s'ha reunit amb el Departament d'Agricultura per fer-los arribar les demandes i consideren que la resposta fins ara ha estat positiva. La llengua blava, recordem, no suposa un risc per a les persones ni afecta la qualitat de la carn que es menja.
El 90% de la carn de caça de Catalunya, com la del Senglars, s'exporta a Europa. Ara, el govern ha impulsat un seguit d'accions per augmentar-ne el consum aquí i així reduir danys als conreus i alhora accidents de trànsit. Anem cap a Tona. Nàtia, dèiem, deies que les xifres són impressionants, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí, Marta, 5.000 dels accidents de trànsit de l'últim any a Catalunya els ha provocat fauna cinegètica. I només a la Catalunya central la xifra de cabirols s'ha incrementat un 600% en un any. La directora general de Boscos i Gestió del Medi, Sandra Torres, resumeix així l'objectiu d'aquest pla.
Donar un impuls a la bioeconomia local i així, com bé sabeu, doncs millorar doncs, els danys agrícoles i els danys a les carreteres o sinistres que produeixen aquests animals.
La bateria de mesures per posar en valor aquesta carn s'ha presentat a l'Escola d'Hostaleria d'Osona, aquí a Tona, on restauradors de la comarca han fet una demostració de plats de caça, des d'un llom de cabirol amb puré de moniato i ratafia a un flam de pinyons i ceps amb senglar i foie. Sessions de formació que també es faran a Lleida i a l'Empordà, i les dues últimes setmanes de novembre, 11 restaurants del col·lectiu Osona Cuina i 15 de la cuina de l'Empordanet oferiran plats elaborats amb carn de caça, això a banda de diferents show cookings. Eduard Alibert, que és el president d'Osona Cuina.
Poder la carn de caça té menys greix que una carn de porc o que una carn de vedella, però primer de tot jo crec que la gent s'ha d'acostumar que la carn de caça és una carn com una altra, es pot cuinar com una altra.
L'objectiu, doncs, perdre la por a cuinar aquest tipus de carn que té fama de ser dura, forta de gust i complicada de cuinar i aprofitar el seu potencial econòmic. Jesús Urenya és membre de la Federació de Caça.
Jo espero que tot això doncs es vagi augmentant una miqueta la distribució i que hi hagi més llocs.
Una pota, doncs, és la divulgació del consum d'aquesta carn i l'altra són les ajudes al sector. Aquest any el govern ha destinat gairebé 1 milió d'euros a societats de caçadors per fomentar les captures del senglar i impulsar la seva comercialització. Són 25 euros la peça caçada, independentment del tamany. Unes ajudes que es donen des del 2021.
Conforme van passant els dies, després d'aquest episodi de la Dana i les diferents intensitats de precipitacions, doncs anem coneixent que han passat coses en diferents indrets. En concret, a Calafell, al Baix Penedès, l'Ajuntament ha decidit tancar temporalment la Ciutadella Ibèrica fins a nou avís, perquè aquestes últimes pluges han causat desperfectes, que encara s'han d'avaluar, sí, però que per seguretat ja s'ha optat per tancar a les visites a aquest recinte fortificat edificat pels ibers cossetans. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Montse, com t'ho has trobat, això?
Doncs mira, està força afectat. Hi ha sostres de fang i palla de les cases ibèriques caiguts a terra. L'aigua s'ha infiltrat i l'estructura, que és molt feble, imitant les construccions del poble íber, no ha aguantat. La Ciutadella Ibèrica és una ciutat de la qual en quedaven les restes de pedra, però que en el seu dia, fa uns anys, unes dècades, es va fer una intervenció amb rigorositat històrica i arqueològica per aixecar parets que fa que puguis estar envoltat de cases blanques de sostre pla, com eren els poblats íbers. La regidora de Patrimoni Històric, Lluïsa Lastra, ha fet recompte de danys.
Ens trobem doncs, que tenim dos recintes que el que és el sostre se'ns ha vingut cap a baix i clar, no deixen de ser les cobertes, no deixen de ser de fusta, les vigues són de fusta i llavors canya i palla i fang. Llavors, clar, amb la quantitat d'aigua que ha caigut ara aquests dies, clar, tenim dos espais que són on s'ha portat la càrrega més gran, però tot i així tenim 15 altres espais, doncs en diferents goteres, on veiem que hi ha vigues que estan afectades i llavors hem de fer una reparació bastant, bastant intensa.
Lluïsa Lastra diu que queden per davant 2 o 3 mesos per reparar sostres i vigues i, per tant, no es podrà reobrir fins al tercer trimestre del curs, més o menys cap a Setmana Santa. Aquí venen diàriament moltes escoles perquè els alumnes vegin amb detall com vivien els cossetans a Calafell al segle VI abans de Crist, a l'edat del ferro.
L'Ajuntament de Tarragona ja té garantits els pressupostos per l'any que ve. L'equip de govern ha tancat un acord amb el grup de Junts per Catalunya després de fer-ho ahir amb els comuns i un cop s'ha incorporat les propostes de Junts valorades en gairebé 5 milions i mig d'euros. Clara Chavarría Domingo, aquest últim acord, els pressupostos passaran ara ja al plenari municipal.
Efectivament, es preveu que els comptes per l'any vinent s'aprovin el dia 15 de novembre amb els vots dels Comuns i Junts i que entrin en vigor l'1 de gener. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat la importància de tenir els pressupostos tancats a principis d'any, a diferència de mandats anteriors.
No era tan estrany en aquesta casa tenir pressupostos al març de l'any ja entrat, i això, imagini's el que implica a nivell de la casa i d'execució, no? Un dels problemes que hi ha hagut històricament és d'execució pressupostària, i això, tenir l'1 de gener, facilita molt la vida a tota la tramitació de tots aquests projectes que han de veure la realitat.
El grup de Junts ha donat el seu sí després que el govern hagi acceptat 43 mesures valorades amb més de 5,5 milions d'euros. El portaveu del grup, Jordi Cendra, s'ha referit a les inversions en patrimoni, com ara el del Camí de la Fonteta.
En el pressupost del 25 també hi haurà una partida que serà per fer la museïtzació d'aquest espai. L'Hostal del Sol tindrà partida pressupostària, la Quinta de Sant Rafael també la tindrà, la peatonalització de la primera coca de la Rambla, que era una obsessió que ja la vam manifestar des del primer dia en campanya.
Altres partides destacades són les destinades a la millora dels polígons industrials amb més d'1 milió d'euros o al pla integral de la part baixa, que puja a 1 milió.
A Lleida, l'Ajuntament té sobre la taula 4 projectes de reobertura de comerços al centre de la ciutat que demanen sumar-se al pla de subvencions municipals. A la zona encara hi ha, però, desenes de locals buits i les associacions de comerciants veuen aquestes ajudes insuficients. Estela, vos som insuficients no només per l'import.
Bon dia, Marta. No, d'entrada estem parlant d'ajudes que tenen un import màxim de 5.000 euros. A la zona del centre històric i la Rambla de Ferran, aquest any s'han presentat 14 sol·licituds, 4 de reobertura i 10 de reforma, tot i que el termini encara està obert fins a finals de mes. Però el que més preocupa l'associació de l'eix comercial és la incertesa de fer una inversió molt més alta quan no saben si sortirà a compte, perquè els preocupa que s'obri un gran centre comercial als afores de la ciutat o de Torresalses. N'hem parlat amb la presidenta de l'entitat, Montse Aritja.
Subvencionen 5.000 euros, a veure, que són de subvencionar i que són molt bons, però quan tu arregles un local te gastes 50 o 100.000. I llavors també hi ha una altra cosa, tenim una gran incertesa. Hi ha empreses que no s'hi ficaran a l'eix, perquè hi ha aquesta amenaça.
Un dels locals que reobre, en tot cas, se situa a la Rambla de Ferran. Des de la Paeria asseguren que ja es nota l'impuls que ha donat a la Rambla l'estrena del Museu d'Art Jaume Morera el mes d'abril. Ho destaca la regidora Pilar Bosch.
Que gràcies al museu, bueno, pues ja està tornant a invertir en el seu local perquè ja ho té tot pagat i que és un gran revulsiu econòmic per la Rambla. I creiem que ho serà també per tota, per la resta d'espais de restauració.
A la Rambla de Ferran, que és la que s'estén davant de l'estació de trens, hi ha una quinzena de locals buits.
Declaren al jutjat de Reus, al Baix Camp, els 11 Mossos investigats per una possible actuació desproporcionada en l'operatiu per abatre i detenir l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 21. Ahir ho van declarar 5 agents i avui ho estan fent la resta. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta investigació va arrencar l'any passat arran de la denúncia presentada per la germana d'Eugène Sabau.
Doncs sí, de fet, aquests fets es remunten al desembre del 2021. Sabau es va trinxerar en un mas de Riudoms al Baix Camp després de ferir a trets 3 excompanys de l'empresa Seguritas a la seu de Tarragona i un mosso durant la seva fugida. A causa dels trets del grup especial d'intervenció dels Mossos, l'home va quedar tetraplègic i va demanar l'eutanàsia, que li va ser concedida l'any 2022, just abans de ser jutjat. Ahir van declarar 5 agents i avui 6 més. L'advocat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que ha quedat demostrat que van actuar correctament i posant en risc la seva vida davant d'un home que era tirador, que ja havia ferit diverses persones de gravetat i que va obrir foc amb unes armes similars a les que porten els grups especials.
El primer que va disparar va ser ell. Va disparar quan va escoltar els trets de distracció perquè es poguessin aproximar pel darrere als Jay, i quan es va veure pel darrere es va girar, un dels Jay va dir alto policia, alto policia, alto policia, i ell, sense pensar-ho, va obrir foc. Quan se li va acabar la munició es va ajupir dins d'una petita trinxera, va agafar una altra arma i va continuar disparant fins que un dels companys Jay, que anava pel darrere, va poder fer un tret on va caure definitivament dins de la trinxera i ja no es va continuar l'actuació.
Per la seva banda, l'advocat de l'acusació particular, Gerard Amigó, diu que els agents que han declarat han entrat en contradiccions.
Com que declaraven com a investigats, creiem que han entrat en contradiccions respecte a les primeres declaracions que van fer fa 2 anys, quan estaven declarant com a testimonis. Nosaltres creiem que hi va haver un excés de zel a l'hora de detindre el meu client. El meu client se va apostar al mig d'un descampat, el van encerclar i li van començar a disparar fins que, desgraciadament, va succeir el que va succeir, no?
Bé, a banda d'aquestes declaracions dels 11 Mossos investigats, el jutge d'instrucció també ha citat com a testimonis el cap de l'àrea d'investigació dels Mossos, 4 agents més, 2 metges de l'Hospital de Bellvitge i un altre de la Vall d'Hebron. Aquesta sessió, però, està programada pel dia 21 de novembre.
I a la comarca de la Garrotxa, la policia ha detingut un veí d'Olot acusat d'emmagatzemar i distribuir pornografia infantil a través del seu ordinador. Fèlix Martín, com han arribat fins a aquest individu?
Doncs el cas es va detectar a partir del patrullatge informàtic que fa un organisme nord-americà, el Centre Nacional de Nens Desapareguts, que es dedica a investigar possibles casos de pedofília, alertar de casos d'explotació de menors i també de demanar ajuda per la pèrdua d'algun infant. Van ser ells els que van alertar la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Espanyola i a partir d'aquí es va iniciar una investigació des de Girona. Van rastrejar l'ordinador i un cop identificat han fet un registre a casa seva. Segons la policia, s'havia descarregat una guia per poder veure continguts pedòfils amb indicacions de com tenir relacions sexuals amb menors de forma fàcil i segura. Ara s'està analitzant tot el material informàtic confiscat. L'home que viu a Olot està pendent de passar a disposició judicial.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els taps de suro reciclats podrien arribar a substituir el cautxú al terra dels parcs infantils. Aquesta és una de les propostes en què s'està treballant des de l'Institut Català del Suro, que és a Palafrugell. Per ara han engegat una prova pilot per recollir com més taps millor per poder reciclar-los. La Laia Claret en té tots els detalls. Primer de tot, Laia, com funciona aquesta recollida de taps de suro?
Hola, doncs mira, bon dia. Per ara han començat aquesta recollida amb el projecte que es diu Future Cork. Consisteix a comprovar quina és la manera més efectiva perquè els ciutadans reciclem taps. De moment, entre els municipis de Palafrugell i Cassà de la Selva, s'han posat una 60 de punts de recollida. Són en supermercats, comerços o hotels, entre d'altres. Això per comprovar a quins llocs hi va més gent. Maria Verdum, coordinadora del projecte, explica per què ho fan.
El suro actualment no se gestiona. Els taps de suro no es recullen de cap manera. Estem posant un residu al nostre sistema que pot tenir una sortida. Aquest pilot ens donarà xifres de realment què podem recollir i on ho podem recollir, per després tenir els arguments per poder escriure aquest sistema de gestió.
Verdum detalla que aquesta iniciativa de recollida selectiva que es finança amb fons europeus és pionera a Catalunya i a l'Estat.
Hi ha altres països que ja fan aquesta recollida, ja la fan específicament. Territoris surers com Portugal, França, Itàlia, tenen algunes iniciatives fetes i implementades, però és que a territori espanyol no n'hi ha cap.
Aquests llocs per recollir els taps, per si voleu anar, hi seran aproximadament durant un any.
I, Laia, després serà quan començaran a posar en marxa innovacions d'urbanisme amb suro?
Sí, exacte. Una, amb la que ja treballen, és el terra dels parcs infantils.
El cautxú, que és reciclat, també, tot i que pot ser de vessant natural, amb exposició solar i l'abrasió, pot deixar anar uns aerosols, que s'ha vist, i han sortit directives europees que poden ser perjudicials a l'inhalació. El suro és un material natural, a més és hipoal·lergènic, no té descrita cap al·lèrgia al seu contacte.
A l'entrada de l'Institut del Suro hi ha uns metres pavimentats amb aquest suro reciclat i quan hi passes tens aquella sensació de trepitjar material flonjo.
Realment és un material molt elàstic, té moltíssimes propietats i això ens ho dona perquè la seva estructura és com si fos un rus d'abelles que té moltes cavitats amb espais buits al centre.
També, per exemple, es pot posar suro als espais entre els arbres i el paviment públic per igualar el desnivell. Des de l'Ajuntament de Palafrugell ja ho contemplen, com explica Guillem Genover, regidor.
Buscarem parcs, escorcells per aplicar. El que hem de veure al final d'aquest any, doncs, els quilos, els metres quadrats que podem fer.
En paral·lel, les propietats que té el suro no deixen d'investigar-se.
Això s'ha d'estudiar més, però hi estem treballant. El suro és bon bioabsorbent. Vol dir que és capaç d'absorbir materials que siguin nocius, com podrien ser hidrocarburs o pesticides o metalls pesats.
O sigui, en conclusió, aquesta recollida de taps és el començament d'un llarg camí que queda encara per recórrer.
Les pluges abundants aquesta tardor han canviat radicalment les perspectives dels pagesos de les comarques de Lleida, però continua ben vigent la necessitat de fer recs més eficients davant de futurs episodis de sequera. El Segrià està a punt de començar la modernització de més de 1.800 hectàrees del canal de Pinyana, un dels canals històrics de Lleida que té els orígens a l'edat mitjana. Estela, recordem que modernitzar un regadiu és sinònim d'estalvi d'aigua i alhora estalvi d'energia.
Sí, exacte, i en aquest cas suposarà un gir en la forma de regar als municipis de Benavent, Corbins, Torre-serona i una part de Lleida amb més de 600 propietaris. Ara mateix està en marxa el procés d'expropiació de les terres per on passarà la nova xarxa de canonades. La principal tindrà 9 quilòmetres de longitud. Aquest és el segon sector que es modernitza del canal de Pinyana, que rega en total 13.500 hectàrees del Segrià. Per una banda, l'aigua arribarà a les finques per gravetat i això eliminarà desenes de motors i la consegüent despesa energètica i contaminació. A més, es regarà per goteig, un sistema més eficient i automatitzat que l'actual, la inundació dels camps. Ho destaca el president del canal de Pinyana, Ramon Piqué.
Estalvi d'aigua, d'energia moltíssima i contaminació, perquè clar, si hi ha 500 motors que deixen de funcionar, doncs imagina't, l'energia i la contaminació que s'estalvia.
La previsió és que les màquines comencin a treballar a mitjans d'aquest mes i acabin les obres d'aquí 2 anys, tal com marquen els terminis dels projectes finançats en fons europeus Next Generation.
Estela, tot plegat, quant costa i qui ho paga?
Doncs mira, el pressupost és de 35 milions, 10 els aporta la Generalitat i la resta el govern espanyol. Els regants n'hauran de tornar el 70%, uns 13.000 euros per hectàrea, però no començaran a pagar fins d'aquí 25 anys sense interessos. En aquest cas hi ha hagut acord de finançament entre les tres parts. En canvi, la modernització del sistema de reg més extens de les comarques de Lleida, el del Canal d'Urgell, que abasta 70.000 hectàrees, continua pendent d'un pacte entre usuaris i administracions sobre el repartiment dels costos. La comunitat de regants espera que el Departament d'Agricultura els faci arribar una proposta en els pròxims dies. En el cas de l'Urgell, el projecte global està pressupostat en més de 1.000 milions.
El projecte, en aquest cas, per fer renéixer l'antic autòdrom de Terramar de Sant Pere de Ribes, que impulsa un inversor privat, ha patit un revés judicial i haurà de fer canvis si vol tirar endavant. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès, en part, el recurs de la CUP perquè l'aprovació definitiva del projecte la va fer la Comissió d'Urbanisme del Penedès, un organisme que no tenia competències per fer-ho. Montse, al màxim tribunal català també veu algunes qüestions mediambientals objectables, no?
Sí, d'entrada, com deies, diu que havia de ser la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i no la Comissió Territorial, però a més assenyala que hi ha d'haver respecte a zones verdes de la xarxa Natura i xarxa Pein. I pel que fa al sòl edificable, diu que hi ha zones inundables als marges de la Riera de Ribes on no es pot construir. La cap de l'oposició, la regidora d'UM9 Construïm CUP, Esther Rodríguez, que va encapçalar el recurs, s'ha mostrat satisfeta.
És una victòria molt important, no? Aquests dies parlaven de, ostres, no? És un David que torna a guanyar un Goliat en benefici col·lectiu, no? I en benefici d'un futur doncs, més sostenible, més en termes de decreixement i molt menys especulatiu.
Fa 4 anys que el projecte estava impugnat judicialment. Ara el recorregut del projecte canviarà.
El futur seria això, tornar a la casella de sortida amb tot el que implica a nivell d'anys de tràmit i evidentment s'hauria de fer amb unes condicions que marca aquesta sentència.
L'Ajuntament està estudiant aquesta sentència. El grup que ho impulsa, Gran Prix, de capital francès i espanyol, té la intenció de revitalitzar aquest vell autòdrom de fa un segle amb competicions internacionals de cavalls i presentacions vinculades al món del motor o als esdeveniments. També vol construir restaurants i un hotel.
Sabadell fa un pas pràcticament definitiu per unir el pàrquing soterrani del passeig de la plaça Major amb el de la plaça del doctor Robert. La connexió entre els dos aparcaments implicarà importants reformes estructurals als accessos i sortides en ple centre de la cocapital vallesana. El pàrquing del passeig de la plaça Major es va construir durant les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat, però no s'havia arribat a estrenar mai. Anem a Sabadell. Marta Vallès, explica'ns, ja hi ha calendari d'obres?
L'alcaldessa Marta Ferrés ha avançat que l'any que ve es farà l'adjudicació de les obres i a principis de 2026 podrien ja començar. Per tirar endavant el projecte, a l'anterior legislatura l'Ajuntament va comprar l'aparcament mai estrenat a Ferrocarrils de la Generalitat. En aquests moments està en el procés de recuperar la concessió que l'empresa Saba té del pàrquing de la plaça del doctor Robert, que tenia fins l'any 2029. L'alcaldessa ha explicat que han consultat a la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat per evitar que, en cas de desacord, el procés s'allargui.
Que teníem, ara més moderat, és que evidentment el concessionari ens acabi doncs, portant amb un contenciós administratiu per l'import doncs, del rescat d'aquesta concessió. recursos. Però no és el problema principal, sinó sobretot el que nosaltres volem blindar amb aquesta operació és que, sobretot si acabem amb un contenciós administratiu, el jutge no ens pari el procés de licitació del nou concurs.
El ple extraordinari de dilluns es portarà a aprovació la resolució d'aquest contracte i es fixa una indemnització a l'actual concessionària de 623.500 euros. A partir d'aquí es podrà obrir un nou procés d'adjudicació. L'empresa que s'adjudiqui el projecte s'haurà de fer càrrec de la connexió dels dos aparcaments i dels nous accessos previstos. El nou aparcament tindrà 500 places, 440 per vehicles i 54 per motos, espais per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i punts de recàrrega de vehicle elèctric, també un aparcament per bicicletes. Es calcula que el nou aparcament podria estar en funcionament a finals de 2028, després d'uns dos anys d'obres que, durant uns mesos, complicaran el trànsit per aquesta zona. El cost total són 5.300.000 euros.
Són 2:15. Ens arriben ara novetats des de l'Ebre. Estaven pendents d'una visita de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquesta zona després de dels aiguats d'aquests últims dies. Avui el que fa la consellera és posar en valor la feina dels ajuntaments del Delta de l'Ebre per prevenir inundacions en casos de pluges, com les d'aquesta setmana. Un cas que podria ser el d'un projecte de bombeig que s'està fent ara mateix del Tebre. Jordi Barranca, què s'està fent aquí en aquest municipi? Bon dia.
Bon dia, Marta. Mira, doncs aquí el que s'està fent és la instal·lació de tot un sistema de bombes per extreure l'aigua d'un dels desaigües que hi ha al municipi, un desaigüe que en total fa més de 9 quilòmetres de llargada, i tot plegat el que afecta és a uns barris molt concrets d'aquí de la població que sempre s'inunden. Un sistema que la consellera ha qualificat d'exemplar i que explica en quin punt es troba l'alcalde de la localitat, Lluís Soler.
Tot i tindre una filosofia combinada, no?, de turística, també la base i l'essència acaba sent un tema hidràulic estructural per a minimitzar l'impacte de les inundacions a tot el que seria la façana nord de la carretera 34-54 de la Generalitat. Ara estem finalitzant, ultimant, el que és la primera etapa d'esta primera fase.
En principi, tot aquest projecte hauria d'estar enllestit el primer semestre de l'any 2026. Núria Parlon també ha lloat el funcionament de les alertes del sistema de protecció civil, tot i que es poden canviar alguns aspectes com en el redactat. En qualsevol cas, assegura, aquí al Delta de l'Ebre s'està treballant per mitigar els efectes del canvi climàtic.
Crec que és una experiència innovadora i que també ens posa de manifest la singularitat del Delta de l'Ebre a l'hora de trobar aquelles solucions necessàries per fer front a totes les previsions que el canvi climàtic en l'expressió dels fenòmens meteorològics ens presenta, no? I de quina manera ens podem anticipar.
Recordem que aquí, en aquesta localitat del Baix Ebre, encara es manté tallat un tram molt petit d'aquesta carretera de la TV-3454, precisament per la instal·lació d'aquest sistema de bombes per extreure tota l'aigua que s'ha anat acumulant durant la darrera setmana.
Gràcies, Jordi Barranca, bon dia.
Adéu, bon dia.
Més novetats, la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona insta a canviar les vidrieres de poliesportius i complexos de pàdel per evitar que els ocells s'hi estampin. D'altra banda, entre els mesos d'agost i setembre han mort prop d'un centenar de cigonyes a la Catalunya Central, electrocutades per les línies elèctriques. Aquest contenciós contra l'empresa Endesa s'està investigant en un jutjat de Vic des de l'any 2021. Fiscalia de Barcelona, Maria Núria Rebell, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, bon dia. El delegat de la Fiscalia per temes de medi ambient, Antoni Pelegrín, adverteix que la normativa de riscos ambientals es pot especificar amb la protecció de les aus i les ordenances municipals són laxes o inexistents en aquest aspecte. És per això que la Fiscalia actua primer requerint, com ho explica ell mateix.
Home, nosaltres ho comuniquem i els diem que hi ha una situació de risc i normalment, com a línia, com a norma general, solen ser rectificades aquelles situacions i, per tant, s'evita la mortalitat d'ocells. Però és un tema que aquell que no ho fa, nosaltres insistim i podem valorar, formular algun tipus d'acció penal contra aquell, clar.
En aquest cas s'estampen tot tipus d'ocells, ara bé, on la mortalitat en concret de cigonyes continua, malgrat la modificació del reglament de les línies elèctriques del 2020, és a la Catalunya Central. Sentim el fiscal.
Sí, cada dues setmanes rebem informes i atestats dels agents rurals que els enviem al jutjat de Vic perquè s'incorporin en aquella investigació. Home, tenen aquesta situació de risc, no hi ha una protecció i, per tant, qualsevol ocell que toqui aquests cables, que estan, diguéssim, a la part superior de la torre, doncs resulta electrocutat i no haver mort fulminat, sense perjudici que a vegades s'inicien incendis forestals perquè l'ocell cau cremat i llavors toca amb la vegetació i s'inicien incendis.
La querella que la Fiscalia va interposar contra Endesa fa 3 anys s'ha ampliat amb noves dades i amb l'incendi, com sentien, que hi va haver a Manresa per l'electrocució d'un au.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona engega la campanya Veus contra el racisme, que aglutina prop de 60 activitats. L'alcalde Collboni ha defensat que ara més que mai cal apostar per la diversitat i la cohesió social per fer front als discursos, ha dit, d'odi i d'extrema dreta marriera.
Collboni ha assegurat que estem vivint moments crítics pels resultats electorals dels Estats Units, però que les ciutats han de ser un exemple contra el racisme.
Avui Barcelona, aquí i durant els propers dies i setmanes, dirà no al racisme. Ho dirà amb la veu alta i clara d'aquells que tenim responsabilitats de representar la ciutadania i de governar la ciutat, però sobretot ho diran els homes i les dones que representen aquesta diversitat i aquesta pluralitat a la nostra ciutat.
A més, ha posat en valor que a Barcelona ja hi ha més gent nascuda fora que de la ciutat, hi ha més de 180 nacionalitats i s'hi parlen 300 llengües. En l'acte, que encara continua l'Ajuntament, hi participa el president de la Fundació d'Educació contra el Racisme i exjugador del Barça, Lilian Thuram.
Escolteu aquest testimoni.
Vaig pensar, el menjar japonès tenim un sabor molt típic de salat i dolç al mateix temps. I vaig pensar en, clar, intentar reproduir, no?, la salsa teriyaki amb la latafia.
Doncs aquesta que acabem de sentir és la Magumi Tamagawa, una antropòloga japonesa que fa uns anys que viu aquí i que demostra que la ratafia segueix seduint dia a dia nou públic. Aquest vespre comença la festa d'aquesta beguda feta a base d'aiguardent, nous, verdes i herbes, molt típica sobretot a l'interior de les comarques gironines. La cita és la capital de la comarca de la Selva, Santa Coloma de Farners. Laia, què s'hi pot fer?
Doncs mira, avui comença amb la processó de la confraria de la ratafia, que són els organitzadors. I a partir de demà hi ha més de 50 activitats. Per exemple, una xerrada de qui acabem de sentir, Magumi Tamagawa, que explica com la ratafia entra a la cuina japonesa. A banda, hi ha una fira on es poden comprar i degustar aliments fets amb ratafia. També la pastisseria Trias farà una demostració de com es fan neules artesanes. Visita guiada a l'obrador de la cooperativa La Sobirana. Taller de sucs amb herbes remeieres. El celler de Can Roca farà un tast guiat a la Casa de la Paraula. La cuinera Maria Nicolau presenta el seu nou llibre, Cremo. O pels que us agrada fer ratafia, hi ha un taller per saber com es pot destilar i fer aquesta beguda a casa. A banda de cercaviles, gegants, activitats familiars...
A més, un dels plats forts és el concurs de ratafies. S'ha convertit en un referent i se n'hi presenten de diversos llocs, oi?
Exacte, és el concurs de ratafies més antic de Catalunya. I aquest any han tornat a superar xifres. Ho destaca Jordi Casasayas, president de la confraria.
Ens pensàvem que l'any passat havíem batut tots els rècords i resulta que no, que els hem batut aquest any. S'han presentat 301 ratafies, que és una bestiesa. Ha passat de ser un concurs que era molt, molt local, a un concurs ara on les ratafies de Santa Coloma és un percentatge, però cada cop és més reduït, i la gran majoria venen de tot Catalunya. Però també tenim cada any gent que presenta d'altres llocs. Ratafies s'han presentat de València, del País Basc...
Ja ho sabeu, si us agrada la ratafia, teniu una cita a Santa Coloma de Farners fins diumenge.
Ara passen 2 minuts a 3:15. El World Press Photo, el concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món, celebra el 20è aniversari a Barcelona, amb la crisi climàtica i els conflictes bèl·lics com a protagonistes. L'exposició, que s'obre demà al CCCB, denuncia la mort d'un centenar de periodistes l'últim any, el més mortífer per la professió en dues dècades, Montse Mas.
La premiada i preciosa sèrie fotogràfica del madrileny Jaime Rojo, dedicada a la papallona monarca en perill d'extinció, és un dels molts exemples de la mostra sobre les conseqüències de maltractar el medi ambient.
Unas mariposas naranjas contra el cielo azul, oyes el murmullo de las alas, incluso sientes las corrientes, y dije, wow, el medio ambiente somos nosotros, el medio ambiente lo es todo. No cuidar el medio ambiente tiene consecuencias. El World Press Photo, esta exposición, este concurso, es un reflejo de la realidad que vivimos. Estoy seguro que el año que viene veremos algunas imágenes durísimas de la Dana.
La fotografia guanyadora de l'any del palestí Mohamed Salem d'una dona palestina abraçant el cos de la seva neboda morta per un míssil israelià representa les guerres a Gaza i Ucraïna, un dels temes centrals d'una edició que, a través d'una instal·lació, vol homenatjar els periodistes assassinats recentment i reivindicar la llibertat de premsa.
Una instal·lació que, d'alguna manera, sigui un homenatge
a totes aquestes persones que han mort. En els darrers 20 anys són 1.600 periodistes assassinats, però és que en el darrer any són 94. I sobretot un crit d'alarma als visitants de l'exposició per dir-los que la llibertat de premsa està en perill.
Les qüestions de gènere, les cures de les malalties mentals, les migracions i la desigualtat social també protagonitzen moltes de les 129 fotografies de la mostra, que es pot visitar al CCCB fins al 15 de desembre.
Després de més de 20 anys en actiu, la sala Atrium emprèn una nova etapa enfocada a la digitalització. A més, el Teatre Barceloní estrena una nova sala que vol convertir-se en un motor cultural renovat i preparat per als reptes del futur, Marta Vives.
La nova sala Atrium a Consell de Cent fa olor de pintura fresca, encara no té els panys posats ni les butaques de la nova platea a lloc. Però la setmana que ve estarà tot a punt per reestrenar la nova temporada que mantindrà l'essència dels seus primers 20 anys, tot i així ampliant horitzons. De moment, la nova sala està ubicada en l'espai adjunt, que primer va ser una vaqueria i després una llar d'infants. Ha doblat la capacitat, passant de 40 a 90 localitats i permetent ara ser un espai polivalent. El director de la sala, Raimon Molins, ha dit que la nova Atrium serà molt més que un teatre.
L'objectiu de la sala Atrium és esdevenir un Atrium, per tant, un espai on hi puguin conviure el públic, els veïns i veïnes, perquè tindrem també un espai gastronòmic, un espai social, però sobretot un espai on s'aglutini l'exhibició per un costat, la producció i creació, també la investigació i més bé a través de l'estudi de formació.
La temporada d'aquesta nova etapa és tota una declaració d'intencions i té com a fil conductor la identitat.
Bàsicament hem agafat propostes que ens puguin fer reflexionar o que ens puguin fer riure de nosaltres mateixos o entendre una miqueta més qui som.
Barba Gàlia, de Víctor Català, amb la direcció d'Albert Arribas, interpretada per Oriol Genís i Paula Blanco, serà el muntatge inaugural que s'estrenarà el pròxim dimarts.
El sistema, allà, si poguéssim... Mira, ara sembla que ha entrat un fàrmac nou que diu que el càncer...
I Marta, explica'ns també aquesta iniciativa de la Perla 29 d'Oriol Brogi de padrinar la Mussara, que és un espectacle a cavall entre el gest i el text, a càrrec de la companyia La Rara, d'Eduard Paredes i Oriol Ruiz, i que ens situa, em deies, en un món distòpic.
Des d'avui, la nau gòtica de la Biblioteca de Catalunya es converteix en la Mussara, un lloc despoblat, prop de Vilaplana, al Baix Camp, durant dues setmanes. Un espai en ruïnes on queda només l'essència del passat. Dos joves desencaixats es veuen obligats a viure en la desesperació i la conformitat. Oriol Ruiz.
La pregunta aquesta de què busquen dues persones més enllà dels límits terrestres, que no puguin trobar a dins seu o en companyia amb la societat. I aleshores em semblava que la Mussara també reunia unes condicions al ser un poble abandonat des de fa més de 50 anys. Era un encontre ideal per dues persones que no sabem molt bé la relació que tenen per trobar-se i experimentar aquests límits personals o socials.
Com ja va succeir la temporada passada amb el col·lectiu Pedant a Missa i Repicant, que van portar el seu Artemi, el cambrer Abstemi, a la biblioteca, Oriol Brogi torna a apostar per una proposta nova, jove, i que planteja llenguatges diferents.
Per nosaltres, per la Perla, realment això és molt atractiu. Dos actors que són també escriptors, dramaturgs i paridors d'idees, algú que s'inventa una nova manera de fer, i vam dir, per què no veniu a fer aquesta obra aquí, que nosaltres, tal com ens heu explicat, hem pensat que ens entusiasmarà veure-la després.
La Mussara es podrà veure fins al 17 de novembre al Teatre de la Biblioteca.
Arrenca la 20a edició del Festival de Teatre de Titelles Guan, a Valls, a l'Alt Camp. Aquest any té una dotzena de companyies, es faran 17 representacions, amb una estrena absoluta i nous espais escènics en llocs emblemàtics de la ciutat, Martí Carot.
El festival comença amb el muntatge Sven, germà petit, que explica la història de l'arribada d'un nou fill a la família i la convivència entre germans a través de les titelles i la música en directe. El Teatre Principal de Valls també serà l'escenari de l'estrena aquesta tarda de l'obra còmica i poètica Claudet, un homenatge a la bellesa i la saviesa de les àvies. Eudald Ferrer, director artístic del Festival Guant, valora aquest espectacle com a especial.
A la nit hi ha un espectacle especial, un espectacle que ve de Bèlgica, que es diu Claudet, amb la companyia Maleta Company i Sia Balancetuà, que són com dos companyies que s'han unit per fer aquest espectacle, on barregen els malabars i els titelles.
El Jardí de les Paraules és l'estrena absoluta que presentarà la companyia B aquest diumenge, últim dia del festival, que a més de Valls es podrà veure al Cover i al Morell. El festival també comptarà amb espectacles com Dins el cau del Tabalet, Embolic a la Granja o Petits Suïcidis, i tindrà nous espais escènics en indrets emblemàtics com el refugi antiaeri de la plaça del Blat, l'espai Robert Gerard, la Circoteca o la plaça de sota del Museu Casteller.
I demà se celebra al Petit Palau del Palau de la Música la segona edició del Combat de les Oblidades. L'escenari es convertirà en un estudi de ràdio per reivindicar tres artistes que la història ha oblidat. Són Anna Maria de Pietà, violinista del segle XVIII i alumna predilecta d'Antonio Vivaldi, Clara Schumann, pianista i compositora del segle XIX i dona de Robert Schumann, i Consuelo Velázquez, pianista i compositora mexicana del segle XX, autora de famosos valeros com Bésame Mucho.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça va golejar ahir l'Estrella Roja a domicili per 2-5 i suma la tercera victòria consecutiva a la Lliga de Campions. Adol Serra, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes, a més, se situen ara a 6ens i en zona de classificació directa pels 8ens de final. Els de Hansi Flick ja dominaven el descans per 1-2 amb gols d'Íñigo Martínez i Lewandowski, però va ser el segon temps quan van desequilibrar del tot el partit amb 3 gols més, una altra vegada de Lewandowski, Fermín i Rafinha.
Fins ara no ha estat fàcil. Entrenem molt i tenim molts partits i això continuarà així després de l'aturada. El que li he dit a l'equip és que ho està fent fantàsticament i estan demostrant un rendiment molt, molt alt.
Amb aquests 2 gols d'ahir, a més, el davanter polonès Robert Lewandowski ja en suma 99 a la Champions i se situa només un gol d'arribar a la xifra de 100, que fins ara només han aconseguit Cristiano Ronaldo i Messi. Del partit d'ahir també destaquen les 3 assistències de gol que va fer el francès Jules Koundé.
Y al nivel personal, muy contento. Es una parte de mi juego en que me enfoco mucho porque es la parte donde tengo más margen de mejora. Contento, gracias también por lo compañero porque había que marcar los goles.
L'única nota negativa del partit se la va endur el defensa Pau Cubarsí, que ben entrada a la segona part va haver de ser substituït en rebre una forta puntada de peu a la cara, per la qual li van haver d'aplicar 10 punts de sutura.
L'Espanyol afronta ara un parèntesi de gairebé 15 dies sense cap partit oficial, després que ahir la Federació Espanyola donés el vistiplau per ajornar el partit de Lliga que els blanquiblaus havien de jugar dissabte a casa davant el València.
L'ajornament que es va confirmar ahir al vespre s'ha fet a petició del club valencianista pels efectes de la Dana. El defensa de l'Espanyol, Álvaro Tejero, entén perfectament aquesta suspensió i valora el fet que ara hagin d'afrontar aquests 15 dies sense partits.
El parón, sí que es cierto que son 2 semanas sin competir, pero bueno, también tenemos muchos entrenamientos para seguir corrigiendo cosas, para seguir mejorando y nos vamos a focalizar en eso.
També s'ha ajornat aquest matí l'Espanyol B València-Mestalla de la Segona Federació.
I el Llevant Badalona serà el sorteig dels 8ens de final de la Copa Femenina de Futbol després de superar l'Osasuna per 0-3.
Ferran Cabello, el tècnic de les badalonines, valora així aquesta classificació.
Bueno, hem tornat a aconseguir la victòria, és el que buscàvem. I, bueno, content pel joc que hem fet, per com hem trobat els gols i, sobretot, pel debut de les jugadores del filial, que, a part de portar-nos els gols, també ens han aportat minuts de molta qualitat.
Recordem que l'eliminatòria d'aquests 16ens de final entre l'AEM de Lleida i el Villarreal s'ha ajornat fins al dia 20 i que el Barça no entrarà en competició fins a la ronda de 8ens de final.
En bàsquet, el Barça recupera Joel Parra després d'unes setmanes de baixa.
I, per tant, el badaloní demà ja estarà a disposició del tècnic Joan Peñarroya pel partit de l'Eurolliga que els blaugranes jugaran al Palau davant el Baskonia. D'aquest fet en parla el seu company d'equip, Tomás Satoranski.
Uno de los jugadores que más me impresionó este año, yo creo que mejoró muchísimo, físicamente sobre todo. Es un jugador que es súper listo, sabe jugar muy bien sin balón, tiene buen toque. En los partidos de ACB fue nuestro mejor jugador y yo creo que ahora su paso adelante será tener este impacto también en una Euroliga.
Encara en bàsquet, Jordi Fernández, el primer entrenador català que dirigeix un equip de la NBA, serà nomenat aquest dissabte fill predilecte de Badalona. El tècnic dels Brooklyn Nets ha passat avui pels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
Per mi el bàsquet català és molt important i el segueixo. Just ara està veient el Lleida Andorra. Segueixo tot el que puc perquè, m'entretén, tinc molts amics que encara hi són i també em dona a vegades una visió diferent i em dona idees, perquè al final quan tu mires sempre la mateixa lliga queda sempre amb el mateix. Ara miro l'Eurolliga, l'altre dia vaig veure doncs, el Barça, vaig veure el Madrid, i evidentment m'agradaria molt a la meva vida poder entrenar al CB i algun cop poder entrenar a l'Eurolliga. Sembla que no serà ara mateix, però bueno, la il·lusió hi és.
A la Lliga Masculina d'Hockey Patins, aquest vespre a dos quarts de nou s'ha de jugar el Noia Reus de la cinquena jornada, que es va suspendre ahir al vespre.
El partit es va haver d'ajornar fins avui per culpa de les goteres que hi havia al pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní de Noia. Ahir, en canvi, sí que es va poder jugar un altre partit de la Lliga entre el Calafell i el Voltregà, amb victòria del Calafell per 7-2. A l'hoquei Lliga Femenina hi va haver també partits de la tercera jornada amb aquests marcadors en presència d'equips de les comarques de Barcelona. Benvibre 3, Vigues i Riell 0, Vilassana 6, Cerdanyola 0, Palau 5, Mataró 0 i Gijón 5, Sant Cugat 1. D'altra banda, la Lliga Femenina d'handbol, el CAC 7 Granollers, va superar ahir el Zuazo de Baracaldo 27-19 en partit de la sisena jornada. Ara l'equip ballesà és vuitè a la classificació amb un partit encara pendent. I en voleibol, el Sant Cugat va perdre el partit d'anada dels setzens de final de la Challenge Cup femenina davant el Chieri 76 italià per 0-7-3.
No t'ho pots perdre.
El guitarrista i compositor de jazz nord-americà Pat Metheny aterra aquest vespre al Palau de la Música Catalana. Ho fan al marc del Festival de Jazz de Barcelona. Metheny, de 70 anys, ofereix un concert en format de guitarra en solitari per presentar el disc que ja va publicar l'any passat. Porta per nom Dreambox. L'actuació és a les 9 del vespre, però totes les entrades per veure Pat Metheny ja estan exaurides. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.